Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Aquest dimarts arrenca a Manresa el judici contra les 9 persones conegudes com els 9 de Lledoners. Els encausats s'enfronten fins a 7 anys de presó per participar el 2019 en protestes contra el trasllat dels presos independentistes a Madrid pel judici del procés. Se'ls acusa també de provocar aldarulls i lesionar agents als Mossos d'Esquadra. Escoltem l'advocada d'Alerta Solidària, Eva Pous, moments abans d'arrencar el judici.
El judici l'afrontem enfadades perquè entenem que aquest judici no s'hauria d'haver produït. Estem de nou, no?, davant l'enèsim intent per part de Fiscalia, Mossos d'Esquadra, Generalitat, de criminalitzar les mobilitzacions, i a partir d'aquí, doncs, l'única cosa que esperem és la lliure absolució de totes les encausades.
Pous també ha valorat molt negativament que la Generalitat exerceixi d'acusació particular. L'advocada ha indicat que cap de les dues formacions, ni Junts per Catalunya ni Esquerra, han retirat les acusacions. A més de la petició de presó de la Fiscalia, la Generalitat demana 18 mesos de presó per a 3 activistes. Avui serà el torn dels testimonis i demà dels acusats. I en plana pandèmica, hi ha lleuger repunt en el nombre d'ingressats per coronavirus als hospitals catalans. En les últimes hores s'han notificat 10 nou pacients, que fan elevar el total a 340. A les UCIs, en canvi, n'hi ha 85, dues persones menys que ahir. Hi ha 340 positius més i no s'ha registrat cap mort en les últimes 24 hores. La velocitat de contagi puja avui 5 centèsimes i se situa ara en 1,10, mentre que el risc de rebrot augmenta 4 punts i ara és de 55. En clau política, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, proposa que la societat civil es mobilitzi i pressioni els polítics per celebrar un nou referèndum ben aviat. Ho diu en el llibre Aprenentatges i una proposta, que es publica avui mateix. Cuixart aposta perquè l'estratègia no violenta passi per la desobediència institucional i creu que s'ha de pujar un graó més en el camí que va suposar l'1 d'octubre del 2017. Al mateix temps, el líder d'Òmnium reconeix que l'any 2017 no hi havia cap proposta estructurada per dur a terme una estratègia de desobediència institucional o civil no violenta, ni per fer vagues, boicots o accions contra l'Estat. Sobre la taula de diàleg, Cuixart escriu que serà útil si ho és en el marc d'una estratègia compartida pel conjunt del sobiranisme. I en successos, els Mossos d'Esquadra han denunciat una empresa de neteja de l'Hospitalet de Llobregat per haver abocat residus en un descampat d'Esplugues. Els responsables de la companyia estan acusats de llançar material d'oficina i fotogràfic, així com tones d'impressores en un espai d'uns 50 metres quadrats. El material provenia d'un local de Lloret que l'empresa de l'Hospitalet estaria buidant. La policia ha derivat el cas a l'Agència de Residus de Catalunya, que és l'òrgan competent per sancionar aquest tipus infraccions. Els toners que es van llançar al descampat es van trencar i van escampar un polsim de tinta per tot l'espai natural. I més notícies. La coordinadora de Barcelona Time Use Initiative, Ariadna Way, és una iniciativa que vol incidir en un canvi en l'organització dels nostres horaris per adaptar-los a uns temps més humans i cívics, ha exposat que un dels debats sobre la reforma horària que hi ha sobre la taula és com la nostra societat està organitzada. En una entrevista a Ràdio Estel, Güell ha assegurat que una de les mesures que sempre ha defensat el canvi d'hora és la compactació de la jornada laboral.
Reduïm les pauses de migdia, que tinguem certa flexibilitat en entrades i sortides, de tal manera que puguem sortir una mica abans de la feina i tenir el temps pel que deies, per passejar, per anar a comprar, per dedicar-nos a les nostres aficions, etc, etc. I això és independent de si canviem o no canviem l'hora, si ens quedem en el fus horari d'hivern o d'estiu.
Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça ja és a Ucraïna, on aquesta nit juga un duel decisiu a la Lliga de Campions contra el Dinamo de Kiev. Sergi Barjuan recupera Ansu Fati, Dembélé, Frankie de Jong i Ronald Araujo per disputar un enfrontament que serà clau per al passi a vuitens de final del Barça. Si els blaugranes avui no guanyen, ja no dependrien d'ells mateixos per passar de ronda. Actualment són tercers a un punt del segon, que és el Benfica, equip que avui s'enfronta al líder del grup, el Bayern de Múnich. El partit Dinamo-Barça començarà a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. I en bàsquet, aquesta nit també juga la Penya, que juga jugar el tercer partit de l'Eurocup, els badalonins s'enfronten al Partizan de Belgrat, amb el liderat del grup A en joc. Els dos equips arriben en el seu millor estat de forma i promet ser un dels millors enfrontaments d'aquesta competició. La penya ve de sumar 4 victòries consecutives, 2 lluny de Badalona, i aquesta serà la seva primera gran prova de foc a Europa. Per al partit d'aquesta nit, a 2:15 en directe per Esport 3 i per DAZN, els de Badalona no podran comptar per lesió amb l'aler Brandon Paul i el base Ferran Bassas, mentre que Artur Zagars és dubte per al partit.
Moltes gràcies, Xavi. Més informació a les 12.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
6 minuts ara mateix que passen de les 11 del matí. Estàs escoltant el matí a Ràdio Estel. Mireu, seré sincera. Teníem preparada una introducció. Amadeu Carbó, què tal, com estàs?
Bon dia. Bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres una vegada més.
Però, Amadeu, saps què ha passat? Que, clar, amb aquestes converses que hi ha predirecte, no?
Aquests debats
que hi ha, hem dit que ja no llegim directament aquesta introducció, perquè era errònia.
Bueno, no, tampoc.
Però que molta gent la pot tenir, Amadeu. Mira, saps què? Sí, la llegim.
Va, llegeix.
La llegeix, ja, no? Perquè ara, clar, mira, el 1 de novembre és per antonomàcia el dia de l'any. Tu m'has dient, error, mec, què et sembla? Mm. Va? El 1 dia de novembre és per antonomàcia el dia de l'any en què més persones acudeixen als cementiris per portar flors i anar
correcte
a visitar, va, els seus estimats morts. Bé, això ho tenim bé. Es realitza aquesta data pel fet que és festiu, dia de Tots Sants, encara que el dia dels difunts, que és l'endemà, que és avui, 2 de novembre, tothom sap que és el dia que s'hauria d'anar als cementiris.
Mec.
Ah,
bueno, ja semi, semi.
Ah, semi-mec?
Deixem-ho semi-mec. Després ho expliquem, això.
Tots Sants. O sigui, ahir, una solemnitat en clau joiosa i pasqual.
Sí.
Se celebra la memòria dels qui estan al cel.
Sí.
2 de novembre.
Des de la mirada cristiana.
D'acord.
Perquè morts en té tothom.
Clar.
Detall important.
Va, ara en parlem. 2 de novembre, commemoració dels fidels difunts, avui.
Sí.
És per recordar tots els que ens han deixat.
Des de la mirada cristiana, sí.
Va, doncs de tot això, i d'aquests mecs, txecs, en parlarem ara tot seguit amb l'Amadeu Carbó, que és educador social, folclorista, escriptor, dinamitzador i activista en el món festiu des de diversos àmbits. De fet, ha escrit nombrosos llibres i articles sobre festes i tradicions. I, ui, disculpeu, i també és coautor amb el Jordi Cubillos d'aquest llibre Fins a qui hem arribat, què fem i com celebrem el darrer adeu. Clar, Amadeu, a veure...
Digui.
El que tenim clar és que... Clar, jo em pensava, jo t'ho dic de debò, que el dia que havíem d'anar al cementiri a recordar els nostres éssers estimats morts és avui. El que passa que, aprofitant que ahir, doncs, el dia 1 de novembre és festiu, aprofitem i anem al dia que és festa.
Bé, no et falta raó en el sentit... A veure, no et falta raó en el sentit de que probablement si el dia 2 fos festiu aniríem al cementiri. Però sí que és veritat que aquí hem d'entendre una miqueta aquesta seqüència festiva. Això és com una seqüència molt llarga. És un compendi de creences, un compendi de temes també litúrgics, que van superposant, s'hi van sobreposant, i al final teníem... El resultat final que tenim actualment és que tenim una festa de Tots Sants, en el qual doncs, celebrem la memòria de Tots Sants, aquells que estan canonitzats i aquells que no ho estan, però que són sants, però que no ho sabem, perquè no estan canonitzats.
Sí.
Què seria dintre del calendari? Després explicarem lo del calendari dels vius i lo del calendari dels morts.
Val,
d'acord?
Jo m'apunto.
Sí, apunta. Calendari dels vius, sí, i calendari dels morts, segon punt. I amb aquest, el dia de Tots Sants tenim el costum de recordar els nostres avantpassats, perquè també ens ho facilita actualment que sigui festiu, i per tant anem als cementiris a recordar-los. A recordar-los i, d'alguna manera, a fer record, memòria. Hi ha qui els venera, hi ha qui que té diversos tipus... La manera de recordar els morts és molt diversa. Cadascú, això, entra dins la seva espiritualitat, i l'espiritualitat és personal. No estem parlant de religió, estem parlant d'espiritualitat, aquí, eh? El que passa és que pot haver-hi que la religió, sigui quina sigui, ajudi o dongui tots uns paràmetres o recomani tot un seguit de paràmetres per fer-ho d'una manera determinada, no? I aquesta de... Oblidem-se del dia 31, eh? El dia 31 no existeix per nosaltres, tradicionalment. Això és un esnobisme. Al meu principat, eh? Per exemple, hi ha altres llocs que el dia 31 celebren la nit d'ànimes. Però nosaltres
aquí
no.
Aquí no, eh?
Aquí no. Aquí, quan dius la castanyada, ara la celebrem quan volen la gent, perquè... Sí, perquè la castanyada... Tercer tema, àpat funerari, anoti. De ser un àpat funerari... Ha passat,
la castanyada,
sí,
no?
Sí, ha passat a ser una revetlla. Ja ni una vetlla, ha passat a ser una revetlla. Llavors, el dia 1 tindríem aquesta visita als morts, a la tarda, al vespre, a la vigília, ens trobaríem... per fer la vetlla d'aquesta... de la vigília del dia de difunts, ens trobaríem per fer la vetlla de Tots Sants, i, doncs, a nivell familiar, i encara es fa, hi ha molta gent que encara ho fa, això, doncs ens trobaríem, doncs, que fan la castanyada, els panellets, recorden els seus avantpassats, resen el Pare Nostre, tres quarts de rosari o el que vulguin, val? I amb això acompleixen un record amb un àpat, que és un àpat que ven dels antics àpats funeraris, d'acord? I el dia 2 és el dia de difunts. I en aquest punt del calendari és el punt on el calendari dels vius i el calendari dels morts es troben. I hi ha una creença que forma part de les creences populars arrelades, és que en aquest punt els morts poden transitar del món dels morts al món dels vius.
Avui.
O sigui, la nit de l'1 al 2 seria.
D'acord.
D'acord? D'aquí... les carbassetes, perquè les carbassetes que la gent diu...
Què simbolitzen
Halloween,
les carbassetes?
Sí, les perquè... carbassetes és un objecte utilitari.
Perquè, Amadeu, una pregunta.
Digue'm.
Les Halloween en si... És que avui ho parlàvem amb un historiador, preparant l'entrevista. Halloween en si té un origen celta, no?
Sí, però és una... Halloween, la paraula ens diu el que és. És la contracció de tres paraules, i vol dir vigília de Tots Sants.
Val.
I ens està dient molt.
I això celebrava, aquesta tradició celebrava a casa nostra?
El Halloween, no,
sí, celebrava... Però abans fa temps enrere.
No, però tenim elements que són idèntics, per exemple, les carbassetes.
Val, llavors, ens havíem quedat això,
o
no?
O les representacions de, en determinats pobles es feia una capta de Tots Sants, un captiri, i això era molt, molt usual, sortir, i el que està representant és una representació parateatral, en el fons, que són... les ànimes que tornen a la seva llar.
Diguéssim, aquesta simbologia de les carbasses, eh?
Les carbassetes és el fanal que indica... La llum que indica on has d'anar, a l'ànima. Indica, si tu fas una carbasseta o un canti trencat,
sí,
i poses una espelma dintre, la carbasseta no deixa de ser un paravent, que el que fa és que l'espelma no s'apagui. Llavors, la poses en el balcó, la poses en la finestra de casa, i tu li estàs indicant a les ànimes del teu grup familiar el far que els ha de dur a casa, de retorn a casa. Els has d'ajudar. D'acord? Això és un tema perquè tenim la creença popular de que les ànimes fan tot un periple abans d'anar al descans final, al descans etern. Eh? El que nosaltres els cristians en diem el cel, vulgarment, i amb això ja ho tenim solventat. Però sí que hi ha tot com una mena de periple en les creences populars de que les ànimes vaguen pel món cercant el descans etern. I mentre estan en aquest estadi són quan són, entre cometes, ens molestos per nosaltres. Quan ja són avantpassats, passen a ser ens protectors de la família.
I en aquest trajecte que estàs explicant ara, oi que tenen guies?
Tenen els psicopoms.
Que en parleu aquí, al llibre.
Això és molt interessant.
Qui són?
Els psicopoms són aquells personatges, aquells ens també, que és com que nosaltres fem l'analogia de la mort, fem una analogia amb un viatge al desconegut, perquè com que ningú ha tornat i ningú ens ho ha explicat. Llavors, clar, fem una analogia... I per arribar a bon fi, tu quan vas a un país desconegut del tot i vols arribar a bon fi, vols fer una ruta, què fas? Vas amb un guia local d'allà, doncs aquí ja ho tenim, doncs aquí hem de fer el mateix. Clar, i això ens ve de molt antic. Per exemple, l'Anubis ajudava les ànimes, en el pesar de les ànimes, a l'Osiris i a Isis i Osiris, li presentava les ànimes, els guiava a les ànimes dels difunts. Però això és la cultura egípcia. Però si venim més cap aquí, trobarem, per exemple, que els grecs, no? El Caron, la barca de Caron, no? Una barca sense timó, però que traspassava ànimes del cantó dels vius a l'altre cantó. És a dir, traspassava. Quan parlem aquest ha traspassat, què ha traspassat? Bueno, en el cas dels grecs, la llacunestígia. Però també tenim Sant Psicopoms nosaltres.
Sí, anava a dir Sant...
Sant Cristòfol.
Sant Cristòfol.
Que també fa una funció de barquer. Que perquè està aquest Sant Cristòfol, que és rèproba. Abans de ser sant es deia rèproba.
Vale.
I Sant Cristòfol és un sant barquer que traspassa d'un cantó, d'una llera a una altra, també. Però és que, a més, la representació iconogràfica, la iconografia ens explica moltes coses. La representació iconogràfica de Sant Cristòfol a Orient és una representació d'un Anubis, perquè és un home, un cos antropomòrfic, amb un cap zoomòrfic de gos, en aquest cas, o de xacal, també podria ser. I té moltes similituds. Per... És a dir, perquè mai construïm culturalment, mai construïm res de zero. Sempre construïm sobre el que ens han deixat. I tot això, al final, és un pòsit bestial de milers d'anys que es diu cultura i que nosaltres en gaudim.
Clar, avui estem parlant amb la Déu Carrebó, codirector, coautor del Fins aquí hem arribat també, director, home, Déu.
Soc codirector d'un programa ràdio, això sí. Això, però...
què fem i com celebrem el darrer? Diu que ens estàs parlant de la simbologia d'aquestes carbasses que hem vist durant tot aquest cap de setmana, també de les castanyes. Bueno, que parlem ara.
També hem de dir una cosa, perquè la gent de la versió del Halloween que ens arriba és la versió cutre. O la versió,
la versió tronada,
perquè és la versió que ens arriba del cinema. És a dir, el Halloween en si és una festa molt... El Halloween irlandès tradicional és una festa tan sòbria i tan potent de contingut com podia haver estat o eren les nostres castanyades. I fixa't que et dic com eren, no com són.
Clar, ara en parlem,
ara parlem d'això.
D'aquestes castanyes i d'aquests panellets que ens hem fet un far aquest cap de setmana, perquè els panellets...
Els glucòmetres estan a petar.
Sí, tens tota la raó. Ara ens toca fer exercici, no? Però ara també volíem parlar, clar, d'aquesta... Si no m'equivoco, el dia de Tots Sants, és a dir, ahir, és la data de la tornavisita. És així?
La tornavisita, què vols dir? Nosaltres al Tots Sants anem i la tornavisita és la nit de l'1 al 2.
Ah, d'acord. Llavors...
La tornavisita per part d'ells.
Sí, i els panellets? Quina simbologia? Saps per on vaig?
Sí. Anem a parlar del que és una castanyada i els seus elements.
Si us plau.
Vale? I sobretot, que ningú s'enfadi quan veurem que tampoc és tan antic tot. O sigui, la castanyada sí que és antic. El fet de menjar castanyes, menjaven i feien castanyades la gent que podia accedir a castanyes per fer la castanyada. És a dir, en llocs que no hi ha castanyers. Ara tot arriba en camions amunt i avall, però abans això era més complicat. Per tant, probablement, no, segur, les castanyades que coneixem ara amb altres indrets del nostre mateix principat, es realitzaven amb altres fruits de tipus figues seques, avellanes, fruita seca, i tots aquests fruits secs de tardor que estan en aquell moment òptim de consum, perquè és la tardor i tal, ens remeten... Fixa't que tots són menges que no caduquen, per dir-ho d'alguna manera. Tenen una llarga vida. Ens remeten a una idea que és la idea de l'eternitat. Els panellets són sucre i ametlla.
Sí.
Això aguanta... S'aniran endurint, però seran bons.
Sí.
És a dir, la idea de l'eternitat. El panellet, no és com el coneixem avui, no és tan antic. Jo penso que fa falta fer una recerca molt a fons sobre això encara. Perquè realment, quan parlem de panellets, mai sabem del segur, no tenim documentació que ens digui, mira, el segle XVII, el segle XVIII, etc. Jo no, tal com els coneixem ara, jo no aniria mai més enllà del XVIII. Tal com els coneixem ara. O del XVII. No, tal com els coneixem ara. Però sí que és veritat que si agafem... La paraula ens ho diu tot. Si agafem l'etimologia de la paraula panellet...
Sí.
Que aquesta sí que segur que és anterior, ens remet a un pa petit. Panellet és un diminutiu de pa. I aquest pa sí que ens remet als pans votius, als pans d'ofrena. D'acord? Els romans feien uns àpats funeraris molt, que, on si es menjava al voltant de la tomba. Això no ens queda tan lluny, eh? Perquè què fa d'això? Res.
Clar.
1.800 anys, res. Per la història...
Per la cultura,
no res,
clar.
No és res, i per la nostra concepció de la festiva i de celebrativa, això no és res. Doncs tenim unes tombes romanes i els familiars s'atensaven a les tombes i feien aquests àpats comunitaris, que són àpats funeraris, que tenen una analogia bestial amb les castanyades, doncs fruita seca i tal. I tot... Aquestes tombes acostumaven a tenir un accés on podies convidar el mort a l'àpat, enviant-li, doncs, menjar del que tu menjaves a la tomba. Tenien un accés petitó. Una d'aquestes ofrenes, perquè això són ofrenes, que es feien al difunt, eren precisament pans enriquits, pans, però eren pa. No era massa pa com ara. Els nostres panellets que coneixem ara estan...
Han evolucionat, no?
I són molt propers a la confiteria o a la pastisseria àrab. Probablement, d'alguna manera, aquest tipus de dolç ens arriba amb els àrabs. Ametlla, sucre... Això sona molt a pastisseria àrab. Però l'ofrena al mort del panellet, del pa petit, del pa beneït, fins i tot... És molt antiga. Ja veus, els romans ja ho feien, no?
Però d'alguna manera, Amadeu, pel que estàs explicant avui, clar, que nosaltres sempre, quan arriben aquestes dates, és com aquesta lluita, no?, entre Halloween, castanyada... Però
això és absurd.
És que estan units, clar, d'alguna manera...
Perquè estem parlant de la mateixa festa.
Clar.
El que passa, que nosaltres... Aquí ha passat una cosa. La gent diu, no, no, és que nosaltres a casa som de castanyada. Sí. Jo sóc de castanyada. Jo, de Halloween, no, ni el Halloween...
No t'hi sents.
No m'hi sent, no. Però això no vol dir que hi hagi gent que se senti prop al Halloween. Però aquí tenim un problema. Sentir-te prop de la castanyada o sentir-te prop del Halloween és com una mena de... que hem buidat de contingut la festa. Perquè la festa és Tots Sants. I el problema no està en què celebrem castanyada o si celebrem Halloween. Perquè cap dels dos, per ella mateixa, és una festa... El tema en profunditat és què fem en la nostra societat occidental, opulenta i que dona l'esquena al món dels morts, què fem amb els nostres morts, com els recordem? Aquest és el tema.
Totalment d'acord.
Tema 4.
Tema 4, a veure, àpat funerari podem fer xec, no?, d'alguna manera.
Check,
sí, ja està xec. Clar, el calendari dels vius i els morts,
sí.
No?
Sí.
Val.
Si vols, ràpidament.
Va, ràpidament, perquè també et vull preguntar una cosa molt puntual.
És un tema més extès, però el resumirem molt ràpid. I quedaran moltes coses obertes, d'aquest tema. Nosaltres tenim el nostre calendari, que és aquell calendari que ens permet preveure el temps.
Sí.
És a dir... Demà serà tal dia, per tal dia doncs he de pagar tals impostos, això, per això és un calendari. O he de plantar tals llavor. Per això serveix un calendari, per preveure les accions que faràs tu i col·lectivament per poder sobreviure.
Sí.
Val? És una convenció. Aquest calendari, que és el dels vius, és el que ens fa funcionar. Pagar impostos, fer collites, anar a la fàbrica, anar a treballar, fer vacances actualment, etcètera, etcètera. Com que nosaltres tenim una mena de consciència de que els morts continuen un cicle, aquests morts tenen un calendari propi, que no és el nostre, que és un altre, perquè, clar, ells van a un altre ritme. Bueno. Clar, ells ja... Si jubilat es viu bé, imagina't ja quan no tens cap publicació de cap mena, m'entens? I tenen aquest calendari. Aquest calendari funciona, ja no funciona per mesos de 30 dies, sinó funciona per quarantenes. És a dir, probablement és un calendari, això s'ha d'acabar de mirar, és un calendari molt lligat al calendari lunar, també. Pels traspassos de les ànimes, això és una tradició molt arrelada arreu. La lluna té un paper cabdal. Quan no hi ha lluna, quan tenim lluna nova, la porta està oberta al més enllà. I les ànimes poden traspassar. Quan la porta és la lluna plena...
Plena? Està
tancada i les ànimes no poden traspassar. I llavors s'han de fer quarantenes. Això de les quarantenes també és un tema molt complex. Fins i tot un tema sanitari. Ràpid, ras i curt, perquè ens entendrem.
Sí.
Ràpid. Jesucrist mor en creu per la data de la Pasqua jueva, que coincideix en que la porta està tancada. Hi ha una lluna plena, sempre. O acaba d'haver-hi lluna plena.
Uh-huh.
Val? L'ascensió és 40 dies després, I sempre, sempre, sempre hi ha lluna nova.
Clar, són aquests 40 dies, sí.
Sempre. És a dir, això ja veu d'altres tradicions. Mm-hmm. És una tradició molt arrelada. I aquests calendaris els podem veure. Per exemple, tenim festes en el nostre calendari litúrgic, mm-hmm. que hi ha totes aquelles festes que fan ús de la llum, com a element simbòlic, litúrgic, etc etc. Aquestes festes tenen algun component que ens parla de l'amor. La festa de la Candelera, que celebrem la purificació de la Mare de Déu, ens prové d'una festa anterior romana, ara no sé si no són les parentàlies o les faràlies, una d'aquestes, que es feien processions de llànties per acompanyar les ànimes al més enllà. Perquè són fars. Les ànimes necessiten llum.
Aquesta llum, no?, que dèiem també de les carbasses, no?
Exacte. Mm. I fixa-t'hi que moltes vegades també això ho tenim com molt implantat en el subconscient, que hi ha gent que ha tingut experiències molt traumàtiques a punt de la mort, que molts et diuen, vaig veure una llum al final.
Sí, com aquest túnel, no?
Com aquest túnel, però sí. Que està indicat perquè hi ha una llum. Mm. És a dir, jo això no en tinc ni idea de què va tot això. Només constato.
Per què ens disfressem? Per què es disfressen? Va.
Això sí que és un tema Halloween peliculero.
Val. O sigui, això no...
No és de la nostra tradició, però sabem que, per exemple, el Joan Amades recull en el seu costumari que hi ha determinats pobles, doncs, que el dia de Tots Sants, la nit de Tots Sants, es vestien amb una túnica i simulaven la mort. Que ja seria... Però és que el tema d'això del trucotrato i tot això...
Sí.
En el fons, els que es disfressen, encara es disfressen de terror i de pel·lícules, normalment són ànimes. És a dir, són una representació teatral d'unes ànimes que van a cercar la seva llar familiar a fer l'àpat funerari d'aquí, que et donguin el dolç. Clar, tot això són evolucions, simplificacions, i al final les pel·lícules americanes...
Guanyen. Esteve Amadeu, Carbó, educador social, folclorista, escriptor i activista del món festiu de diversos àmbits. Llàstima que no tinguéssim aquí a l'Eva Cervera per aquí, que... Perquè, clar, la cara de l'Amadeu era tot.
Mascareta,
sí, els ulls. Són molt il·lustratius. Sabies de què es tracta, això que has escoltat ara mateix?
Això és una pel·lícula, segur, suposo, perquè, clar...
Mira, és una pel·lícula que ha fet Mariah Carey, et sona? Mm-hmm. Del Nadal, no? Clar, del Nadal. Fixa't, sí, que ja la identifico amb el Nadal. Doncs ella, justament, ha penjat aquest vídeo al seu Instagram en què ella surt amb un bat i comença a destrossar carbasses. Volguem dir, el Halloween s'ha acabat... i arribar a Nadal.
Bueno, de fet, dintre 4 dies, depèn com, hi ha gent, llocs que pengen els llums, eh? Vull dir, abans de Tots Sants, ja, eh? Vull
clar,
dir que...
això ho estem fent bé. No. Amadeu. Va, per què? A veure.
És a dir, nosaltres necessitem respectar uns cicles, uns ritmes del calendari, per entendre'l, per entendre. Nosaltres vivim per períodes, i ara se'ns acaba un període... Ara ens arriba un període, diguéssim, de molt baixa intensitat festiva, de manera tradicional, que seria després de Tots Sants. Hi ha algunes fires, unes històriques i tal, i hi ha... Anem de cara, llavors arribarem a l'Advent. L'Advent continuarà sent un període de preparació per un gran cicle festiu, que són el Nadal, però que engloba les festes de l'hivern. Les festes de l'hivern són espectaculars. Hi ha tot el cicle Nadal, que és riquíssim, però després hi ha el que ara coneixem com el cicle de Carnaval. Després, quasi bé lligat.
Estan tots...
Quasi bé. Sí. A veure, ara entenem el Carnaval com dimarts de Carnaval, dijous de Carnaval, dimecres de cendres i s'ha acabat. Però hem d'entendre, per exemple, que el cicle de Carnaval comença, el podríem començar encavalcant-lo amb el cicle de Nadal. Hi ha elements del Nadal que formen part del concepte romà o clàssic del Carnaval. Els Sants Innocents, la festa del Bisbató. La festa del Bisbató és una festa d'inversió, que té tots els elements per ser molt proper a una festa de Carnaval. Tots a la festa de les antigues festes d'abats bojos a Europa, no? Això, doncs, forma part del Carnaval. La festa dels Innocents, fins i tot, la festa dels Reis té elements d'inversió. I, bueno, i així anar fent. Sant Antoni.
Clar, anar fent i ja són dos quarts. Amadeu, carai. Clar, passa volant, això. Quan hem de posar el pessebre?
Buf! Bona pregunta. El pessebre, per mi, la gent l'ha de posar quan... Primer, la voluntat de fer pessebre. Sisplau, que la gent faci pessebre. Això primer, hem de demanar a la gent que faci pessebre. I dos, jo per mi la data bona és Santa Llúcia. I l'hauríem de treure, hi ha qui diu abans, l'hauríem de treure per la Candelera, però el 2 de febrer jo entenc que és un esforç molt bèstia. De fet, per què? Perquè s'acaba el cicle de nadalenc.
Uh-huh. Va, en parlarem un altre dia, si ens ho permets.
Ui, del Nadal?
Del Nadal i dels cicles,
podem, podem fer-ho per fascicles, del Nadal. Per entregues. Entregues radiofòniques.
De fet, havíem de parlar del llibre, fins aquí hem arribat, però ja en parlarem.
Ja en parlarem un altre dia.
Està molt bé. Us el podeu llegir, perquè l'Amadeu Carbó i en Jordi Cubillos, no?, parleu de curiositats del cementiri més petit del món.
A Bausen, a la Vall d'Aran, sí.
O sigui, d'altres... informacions, doncs, que està molt bé, perquè és molt curiós de llegir. Fins aquí hem arribat. Doncs fins aquí hem arribat, Amadeu Carbó.
Moltes gràcies.
Educador social, folclorista, escriptor i activista en el món festiu des de diversos àmbits, i que d'alguna manera ens ha deixat una mica l'entrellat aquest que teníem sempre, no? I que cada any és el mateix,
sí, sí.
Que no sabem què celebrem.
L'any que ve tornarem.
Però escolta, sí, és que és el que toca. Però fem aquest mix, no? Que està bé, també, sí, Amadeu, no? Que ens quedaríem amb aquesta conclusió, d'alguna manera.
Sí, perquè al final les festes han de tenir sentit per aquells que la celebra. El segle XXI, amb una societat globalitzada i dintre d'un univers de societat rica, occidental i opulenta, és complicat preservar-nos de ingerències d'altres festivitats. Som globals.
Doncs, Amadeu Carbó, moltíssimes gràcies. Nosaltres, que ja hem passat del punt de 11:45, seguim avançant al matí aquí a Ràdio Estel, i, de fet, d'aquí res ja obrim les portes de l'espai Blues Valuadones de la mà de Mireia del Pozo. Marxem a publicitat i tornem.
Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Girona, 103.4. Al matí, a Ràdio Estel. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me.
5 minuts que passen de 11:45. Tot seguit, com ja sabeu, arriba la Mireia del Pozo i l'Espai Plusvalua Dones els dimarts i els dijous. Estan amb nosaltres al magazín, amb un espai on abordem un tema en relació a la dona, el lideratge femení, a l'emprenedoria, a l'economia, entre d'altres temes. Mireia del Pozo.
Molt bon dia.
Amb tos. Però ja està superada, eh?
Pràcticament, i tant que sí. Això ja ho tenim.
Primer de tot, felicitats.
Moltes gràcies.
Què va passar el 31?
El 31, el meu aniversari, 44 castanyes.
Van caure 44 castanyes, eh?
Van caure 44 castanyes.
Moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Ho vas celebrar com Déu mana, eh? Mireia, segur.
Des de divendres.
Escolta, Mireia, què ens portes avui al Plusvàlua de Dones? De què parlarem?
Doncs avui parlarem de dona, mar i pesca.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Abans de començar, com sempre, recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai en temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat, menció, premi Zapping, també TV. I, per cert, avui la Mireia del Pozo doncs, ens ho anunciava fa uns minuts. Parlem, Mireia, d'això mateix, de dona, mar i pesca.
Dona, mar i pesca, Déu-n'hi-do, Plusvàlua Dones, com esteu? Nosaltres, animades i contentes, venim disposades a visualitzar un tema que no acabem d'entendre el perquè no veu mai a la llum. Com és possible que hi hagin àmbits que les dones no hi siguin gaires? Doncs avui, com fa uns dies vam tenir a una convidada molt especial, heu demanat, parlem-ne, com és possible? Doncs això, fem un dia més aquí al Plusvàlua Dones.
Doncs ja us ha escoltat bé a la Mireia. Donem la benvinguda a la nostra taula d'avui, preparadíssima, Yolanda Piedra, presidenta del Clúster Marítim Balears i presidenta també del Clúster Marítim de Catalunya. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Mercè. I, bueno, felicitats, Mireia.
Moltíssimes gràcies. Que la vida és una i l'hem de celebrar, però l'hem de celebrar cada dia,
viure el present. Isabel Nogaroles, mare d'una persona amb diversitat intel·lectual. Com estàs?
Molt bon dia. Felicitats. Mireia, cap i cua.
Ai, cap i cua, l'hem clavat. La Isabel, a part de ser mare d'una persona amb diversitat intel·lectual, que l'altre dia la vam tenir aquí, avui ens ve com a directora de Liderazgo 3D.
En parlarem, també amb la Isabel. I, per cert, tenim a l'Olga Ortiz, no?, també, advocada matrimonial i penalista, titulada en lideratge femení i membre de la Comissió Dret Civil del Parlament de Catalunya i consellera de Plusvàlua Dones. Olga, bon dia.
Hola, bon dia i felicitats una altra vegada, Mireia.
Moltíssimes gràcies, Olga. Moltes gràcies, que l'Olga m'ha felicitat per activa i per passiva, per totes bandes, absolutament.
Doncs nosaltres també felicitem de nou a la Mireia del Pozo, que jo crec que aquest aniversari de la Mireia del Pozo és d'aquests aniversaris que duren, no? Tu
com una boda gitana, eh? Perquè aquesta setmana seguim celebrant i, bueno, vaja, la gent m'està dient que d'aquí 2 o 3 setmanes seguim. Doncs pues molt bé.
Doncs tot sigui celebrar, com deia la Mireia, hem de viure el present i les bones noves s'han de celebrar. Avui, però, com ens plantejava la Mireia aquí al Plusvàlua Dones al matí a Ràdio Estel, volíem parlar de dona, mar i pesca. En aquest sentit, doncs, la Yolanda, gran experta. Clar, de quan parlem això mateix de pesca, mar, a quines activitats laborals i econòmiques doncs, ens referim concretament, Yolanda?
Doncs la veritat és que la pregunta és un bon follon, eh? I ara us ho explicaré, perquè... Bé, quan parlem de mar, parlem de l'espai físic territorial, i això que deia jo fa uns dies, que suposa el 71% de la superfície terrestre i que ens ajuda a absorbir aquest CO2 en un 31%, perquè només un 3% és aigua dolça al planeta. I aleshores, el mar vol dir que podem fer activitats, i ara entro en la definició de les activitats, de recursos vius, com la pesca, l'aqüicultura, però també algunes activitats més modernes, la biotecnologia marina, que les algues fan cosmètica, productes farmacèutics i de més. Temes no vius, Com, per exemple, l'energia. I tenim aquí les no renovables, com, per exemple, el petroli, que són les plataformes, el gas, o renovables com la fotovoltaica marina, l'eòlica marina, però també les específiques marines, com, per exemple, la maremotriu, l'endometriu, tenim la construcció i reparació naval, el transport marítim, el turisme, les activitats portuàries, tot això és el sector mar, i ja heu vist que la pesca és recursos vius, un puntet petit. Però quan us deia que és un fullon perquè quan parlem d'aquests sectors hem de parlar també de règims de la Seguretat Social, el règim general i el d'autònoms, pues, engloba molts sectors, però l'especial del mar.
Déu-n'hi-do, perquè realment és que, Iolanda, això és un bon follon, com tu dius, perquè tenim tots clar, no?, aquestes activitats de pesca, però, i fins i tot el turisme, que va sortir l'altre dia, però molt sovint ni pensem en aquesta energia, en aquesta reparació naval i tot això de la cosmètica i la biotecnologia. Per què són unes activitats on hi ha tan poca presència femenina, Iolanda?
Bueno, jo tu, si et sembla, Mireia, t'ho concretitzo més amb el règim especial del mar, perquè és que crec que són... Quan parlem de turisme, ja vam veure l'altre dia que, bueno, hi havia forces dones, eh? Per tant, anem a parlar d'aquelles concretes, sí. Us sembla bé? Sí, mireu, en règim general, quants homes tenim i quin és el percentatge de dones? 53,18, 46,82. He agafat dades del 2020, perquè si no, no em quadraven en la pesca, per ser una mica les del mar, Clar, quan agafem les del REM, règim especial del mar, tenim un 87 d'homes i un 12,93 de dones. Però si això ho baixem a la pesca, noies, és que no arribem a l'1%. Som un 0,0 no sé què. Ja ho deixo aquí.
Uau, això, en el règim especial, 87% d'homes.
Exacte.
I en aquest que som un 0,01, és ja el propi de la pesca.
Correcte.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per què? Per què? Quin és el motiu, Iolanda?
Això, les barreres que tenim les dones per entrar, us diré la primera. Sabeu què no es pot portar tradicionalment a bord d'un vaixell de pesca perquè dona mala sort?
No.
Una dona, clar. Sí senyores, una dona.
Hem d'acabar, amb aquesta...
La primera cosa és que una barrera que tenim és aquesta tradició. També portar un capellà també dona mala sort. Mira, que això és la sotana i les dones, són les dues coses. Aquesta és un element, l'altra és la falta de visibilitat. Estudis que no estan focalitzats, l'adaptació legislativa. Bueno, hem pensat en els homes en els coeficients reductors, però algú ha pensat que les dones tenim enfermetats èquids molt pròpies nostres i que si anem enrolades 4 mesos en un vaixell potser les hauríem d'abordar? Us en poso algunes d'exemple i que mai estem en els òrgans de direcció. Són aquestes barreres les que...
Clar, una altra pregunta que ens ve al cap a Iolanda és en funció del territori, no? I hi ha més o menys presència, perquè el fet de néixer en una comunitat autònoma o una altra afecta també culturalment.
Tens tota la raó, Mercè. Això és veritat. Això va així. Abans us deia que no el representem a l'1%, oi? Doncs, bueno, dintre del REM som el 5,4%, dintre d'aquest especial. I aquí, com a dona pesquera, aquelles que s'enrolen. En canvi, les mariscadores són la majoria.
Clar.
O sigui, si tu agafes... Exacte. Elles representen quasi el 63%, i les transformadores també. Què vol dir això? Que depèn on t'estàs...
On n'és clar.
Aquí no tenim ries, per tant, no hi ha mariscadores, és allò. Però si ho mirem per comunitats, clar, la primera que té dones realment potents per el marisqueig i la transformació és Galícia, amb més de 20.000. Sí. Després, una de cada quatre, una de cada quatre. Després li segueix Madrid. Home,
Madrid?
Sí, Madrid, perquè clar, és que en el sector de la pesca hi ha tota la part administrativa del govern. Llavors, aquí hi ha Madrid.
Està el gobierno, Mercè.
Madrid.
Han de picar. Clar,
després València
tot
i després...
Tot centralitzat, no?
Exacte, tot ben centralitzat a Madrid, perquè té mar. perquè té un mar ben gran, té un mar ben gran.
És com el port de Cervera, no?
Exacte. I després València i li segueix Balears. Doneu-vos en compte que Catalunya, que té una gran tradició i una bona flota, no surt a les estadístiques. I ho deixo aquí.
És preocupant, i més quan bé, doncs Catalunya estem envoltats de mar, ens alegrem del tema aquest de les Balears i de Galícia, doncs realment és cert, aquesta tradició de les mariscadores i tota aquesta situació, que realment podríem fer-ne un dia un programa també per visualitzar-ho, perquè els hi cal moltíssim. Ens deies, Iolanda, aquestes barreres tan tradicionals, però nosaltres en el Plusvalor Dones ja saps que sempre anem un pas més enllà, volem solucions. Quines eines hem d'utilitzar més enllà d'aquesta educació que és bàsica i de trencar d'una vegada aquestes tradicions tan de bruixeria, podríem dir, pràcticament?
Crec que una de les coses importants és com heredem les empreses del mar. O sigui, ningú, quan tu tens un vaixell, penses, perquè és l'armador, que és home, evidentment, qui heredarà el vaixell? Està claríssim. El meu fill, i si no, el meu nebot. Clar. La meva filla...
Ja passa, no? Si tens filles... No.
No, ja passa a algú altre de la família. Per tant, la primera, nosaltres constituïm una comunitat de béns, que és el règim més normal al sector de la pesca, però ja pensem que l'herència va als homes. Primer tema és solucionar això. Aquí no hi ha hereus. Hi ha... homes i dones tenim que tindre la mateixa oportunitat. Punt número 1. Segon, aplicacions reals de lo que diuen els fons comunitaris. El FEMPA, que ara començarà, o el Next Generation, diu, per exemple, que el 40% dels fons han d'anar a això, al tema social i a la igualtat d'oportunitats. Sí. No he vist cap PERTES dels que hi han plantejats amb res de dones. O sigui, jo el 40% no sé d'on el traurem. I fins ara el que han fet l'administració pública ha sigut inventar-se els percentatges pràcticament, perquè els hi ha donat alguna cosa a les dones per ser dit que podia complir-ho. Més coses que jo demanaria. Jo demanaria poc direcció per part dels homes, i m'explico amb això. Tenim una associació de dones constituïda el 2016 amb la pesca, per tota Espanya. Sabeu qui presidia totes les reunions? Nostre director general de pesca, de Madrid. Però ara constituïm el Consell a Catalunya... el Consell Català de la Cogestió Marítima. Sí. La llei, el Real Decret 3-2-1 de 2021 és el 20 de juliol. M'agradarà veure quantes dones tindrem, perquè tampoc.
Estarem molt atentes des d'aquí, Mercè, amb aquest tema.
I mira, una dels mantres que també la Mireia des del Plusvalua Dones porta temps que esteu transmetent és aquestes dones, cridem a més dones, no? Sí. Com si fos un altaveu, no? Iolanda, tu creus que aquesta incorporació en aquest àmbit laboral també és així?
Sí, jo crec que els referents fan falta a tots els àmbits laborals. La pesca no és una exclusió. I us vaig a posar un exemple. A veure, agafant Galícia, perquè clar, aquí ja sabeu que poc exemples puc agafar, aleshores, quan la Pilar Estevez, amb una empresa Recaré, una empresa important, va d'alguna manera, la van posar de directora de ventes dels tres vaixells que van agarrar el sol, d'aquests que marxen mesos i mesos i mesos, el primer que els hi va dir el 2017 a les seves tres flotes, aquí tindreu dones. O sigui, una dona, sí, neta i filla d'armadors, del sector, va dir, jo incorporaré les dones, ella és un referent, ell és un referent, i moltes altres intenten seguir-ho. I també us dic que si les dones arribem a manar una mica, també les incorporarem.
Vinga, doncs seguim avançant el Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo, aquí al matí a Ràdio Estel. Donem la benvinguda novament en aquesta taula a Isabel Nogueroles, com també a la Olga Ortiz. Olga, bon dia de nou, et tenim...
Hola, bon dia.
D'acord, la tenim, la Isabel també. Clar, Isabel Nogueroles, ens ho avançava també abans a la Mireia, directora de Liderazgo 3D, no? Isabel, clar, Iolanda ens estava parlant ara de la poca presència de les dones en els consells d'administració, no?, en el sector. És que és així.
És així, no només és la presència, que ja hem dit que és ínfima, sinó en els llocs d'influència, en els llocs on es prenen les decisions. No fem res si no canviem realment això, perquè al final... Les decisions de compra són del 70% de dones, i això ho sabem. Quin impacte té perdre'ns la veu de les dones en tots aquests reptes que estudien? O sigui, biotecnologia, cosmètica, etc. No ens ho podem permetre. És una pèrdua de valor. Val? Llavors, tenint unes dones, diem que el govern corporatiu, les bones pràctiques, en diuen que és el 40%. Estem molt lluny. Només l'IBEX, que estan molt més enfocats, estan al 30%. Però què passa amb tot el Consell, amb la xarxa predominant, que és el 87% d'empreses del teixit? On estan les dones i quin impacte té en aquest valor? No ens ho podem permetre, perquè els reptes d'avui calen que tinguem en compte aquestes veus.
I tant, aquests reptes d'avui, tenir en compte aquestes veus, Olga, precisament aquest efecte crida del que parlàvem també amb la Yolanda. Les possibles mesures de superació personal, tu que ets titulada justament en lideratge femení, una de les poques persones titulades a tot el país.
Pues la veritat és el que ha dit la Yolanda, si és un sector masculinitzat on la dona no està entrant i necessitem que dones agafin el lideratge en el sector, serà la manera d'introduir a dones sobretot a vaixells o a pesca. Clar, estem parlant, ja ho ha explicat molt bé la Yolanda, d'un sector en el que, com ha dit ella, l'herència passa als fills. Mai s'havia plantejat que l'herència passés a les filles per dur al vaixell, tot amb les tradicions del mar, que deien efectivament o les dones són les sirenes que embruixen els vaixells, sí, o les dones som les que donem mala sort. O sigui, clar, és la visió de la dona fora del mar. I és una visió que hem de canviar mica en mica.
I Isabel, a vegades també per seguir, no? Amb l'empresa familiar, les dones ens trobem això immerses en aquest sector.
Totalment. És a dir, s'ha de fer un pla estratègic de la família, val? Perquè molts cops incorporar les dones en això vol dir que aquests nous reptes... O sigui, el que ha comentat la Yolanda és un tema cultural. Val? És a dir, tant a la pesca i en els pescadors, però hi ha la gent que està a la fàbrica transformant i tot això. Per tant, és molt important que les dones, per fer salvaguardar aquest llegat, i perquè molts cops... Saps com venen les dones a les empreses familiars? Quan realment hi ha un problema. Quan l'hereu no funciona, quan hi ha una mort sobtada, i això us puc dir que tinc molta experiència i fan que l'empresa tiri endavant.
És a dir, com a recurs.
Exacte.
No?
Som el recurs, el salvavides, el flotador, i pam! Flota, allò flota. Fantàstic. Olga, hem de riure sempre en positivitat. Olga, per una banda, eines que ens deia la Yolanda, i per l'altra, aquesta cultura, aquestes diferències culturals, també fins i tot a nivell autonòmic entre regions. Superem-les en positiu. Com ho fem?
Superar en positiu vol dir deixar l'heteropatriarcat en aquest sector, és a dir, el visionat de que l'home ha d'estar en el mar, o aquelles pel·lícules on només es veuen homes en el mar, o aquells sectors on només relacionem els homes, aquí està el problema. Com es pot superar? Pues com ho ha dit ella, en el moment que ha entrat una persona en el sector marítim i ha començat a obligar els armadors a posar dones en els vaixells, que hi ha de molt vàlides, i en el sector militar hi ha moltes dones enrolades a vaixells, i no passa res, pues hem d'aplicar-ho mateix a la pesca i al mar.
Déu-n'hi-do, aquesta paraula amb la que has començat, explica-la per si hi ha algú que s'hagi incorporat al plusvalua dones fa relativament poc, al heteropatriarcat.
El heteropatriarcat vol dir aquells valors i aquelles costums que venen d'un patriarcat d'homes, amb uns valors d'homes, i que no han canviat durant la tradició i la societat.
Yolanda, com es guanya una dona al respecte en aquest àmbit entre els companys?
Mira, la primera cosa que voldria dir és que la dona que està enrolada en un vaixell té com 3 o 4 vegades més titulació que els homes. Totes són titulades. I normalment han passat per la universitat tenint una o dues carreres. Cosa que això no fa falta amb els homes. Primer tema. Segon tema, no sé qui ho ha dit, però resolvent, sent el salvavides, em sembla que era la Mireia, sent el salvavides.
Ha fet un símil molt escaient, eh?
Molt, molt, molt. Resolvent els gravíssims problemes que té el sector. Quan aleshores una dona la necessiten realment, la criden. Aquest és el segon element que jo crec que és important.
Totalment, però resulta ser que no només en aquest àmbit, que les dones estan molt més preparades, amb moltes més carreres, aleshores és quan poden pujar. Resulta ser que per pujar, Isabel i Olga, realment en la majoria d'àmbits acaba passant això. A veure, per què, com ho fem, Isabel?
Aviam, jo crec que al final és un tema de predicar amb l'exemple. El lideratge és vocació de servei, és coherència, és crear aliances positives, val? I és prendre decisions valentes i que molts cops són impopulars. Fixeu-vos, la Merkel, no? És a dir, escolta, se'n va després de 16 anys de mandat amb una persona que tots els detractors té respecte. I el respecte és, no és una flor d'un dia, és dia a dia que tu ho aconsegueixes. Jo estic convençuda que aquests vaixells, aquestes empreses que tenen una dona i veuen en cada dia com està exercint el seu lideratge, no cal res més. Però dir que això ja té prou empremta com per poder dir hi ha moltes més dones que poden fer això. I tant.
Olga.
Bueno, el que estem fent amb aquest programa i visionar i donar exemple de dones que estan al mar i dones que poden ser referents per a altres dones que vulguin fer pues, enginyeria naval o vulguin sortir a pescar o ser armadores. Donar exemples i visionar-les, aquestes dones.
Mm-hmm. I la Yolanda, sisplau, aprofitant que et tenim aquí, també. Quina és la teva visió?
Mira, la meva visió és que sempre que es fa un pla estratègic s'ha de pensar que no es pot oblidar el talent femení. I, malauradament, Barcelona ha fet un pla estratègic. I jo ho vaig dir, eh? El va presentar en Collboni i tal, sí. I jo vaig dir, bueno, serà molt estratègic, però no tindrà dones. De fet, a la presentació jo estava sentada en tercera fila, perquè les dues primeres eren tot homes. No n'havia cap dona. Però és que si us he dit ara el del Consell Català de Cogestió que organitzarà el govern català. Estratègia femenina, res. Us he parlat una vegada del Port de Barcelona, del Consell d'Administració. Res. O sigui, l'única, per mi, l'única manera és que realment les dones hi esforci arribem als llocs de decisió. És l'única manera. Quan tindrem... Ja no parlo d'una presidenta de Federació Catalana de Cofradies. No, no. Ni tan sols de la provincial. És que us parlo a nivell local. O sigui, no hi ha dones. Però és que, a més, està molt bé que quan es crea una associació de dones s'arrincona i ni tan sols es vol que es relacioni amb aquelles altres entitats i associacions de dones que possiblement estem millor situades.
Clar, és que l'Isabel ho deia, Mireia. On són les dones?
Clar.
No?
On són, Isabel?
Mira, a la base n'hi ha moltes, vale? A la base estem parlant d'un 80%. No hi són, estan totalment preparades. El que necessitem és oportunitats, però no és un tema de dones. És que les dones ja estem molt convençudes, jo sempre ho dic. Clar. O sigui, el tema és que la societat hagi d'estar convençuda en que, escolta, perquè anar bé, homes i dones hem d'anar agafats de les mans. I això és tasca de tots.
Doncs aquesta tasca, que és de tots, com deia la Isabel Nogueroles, i també gràcies a programes i espais com el Plusvalua Dones, que d'alguna manera som l'altaveu, no, Mireia?
Sí, és així. Som l'altaveu d'una realitat que, afortunadament, hi busquem la part positiva i posem solucions per avançar, i gràcies a aquest espai doncs, s'ha avançat molt.
Quines són les principals conclusions, mira, que podem extreure de l'espai d'avui, Mireia?
A veure, d'entrada, les dades, déu-n'hi-do, no? Un 75% del món és mar, per tant, hi ha molta cosa a fer. Però és ben curiós, perquè només un 0,001 de dones hi treballem. Déu-n'hi-do, en algun sector més concret, un 12. Però hi hem d'entrar perquè podem tenir molta i molta cosa a fer. Com? Doncs superant aquestes barreres tan sumament ancestrals. I la legislació, com ens deien tant la Yolanda com l'Olga, és bàsica perquè no podem permetre tota aquesta pèrdua de talent femení. Les herències cap als homes, solucionem-ho. Igual de prioritat, sisplau, que està clar que en el moment que algú s'enfonsa, som les dones qui salvem aquestes empreses. Les dones no estem al lloc de direcció. Ho tenim encara molt lluny, però convençudíssimes des d'aquí que hi arribarem perquè estem sumament preparades, tenim moltes carreres i l'única manera és predicar amb l'exemple. Decisions valentes com l'Angela Merkel sense ser populars. No oblidem el lideratge femení perquè absolutament qualsevol empresa per arribar a bon port i avui més que mai, millor dit, necessita una dona al capdavant o al costat del director general.
Mireia del Pozo, moltíssimes gràcies. Aquí aplaudiments, a l'Espai Plusvalua Dones. Per cert, no, Yolanda, a mi saps què? Clar, no li hem preguntat a la Yolanda. La setmana passada, que va ser la setmana passada, que ens vas comentar que tenies un sopar.
Sí, amb el Damià Calvet.
Com va anar això, Yolanda?
Va anar...
Li vas fer la pregunta que ens vas dir aquí. Mireia, te'n recordes?
Per suposat que me'n recordo.
Me'n recordo molt, però...
aquestes coses s'han de fer a soles. Era molt al flotador i no vaig tindre l'oportunitat, el vaig tindre al costat, en vam saludar i vaig pensar que, bueno...
A la intimitat.
Com... Exacte, era algo per la intimitat, però sí, sí.
No però us... el missatge va arribar o no?
El missatge, jo a la taula la vaig dir, home, no podia deixar-ho de dir, és perquè no tenia la cambra i Foment. I a tots dos, jo com a Pimec, vaig deixar-ho caure sutilment. Plusvàlua Dones és on ho defensem i, evidentment, aquí s'ha parlat d'una cosa que és la miopia estratègica. Ai. I vaig explicar què volia dir això.
Doncs, Iolanda Piedra, moltíssimes gràcies també, Isabel Nogaroles. Gràcies, un dia més. I també, Olga Ortiz, cuida't moltíssim, Olga.
Moltes gràcies, una abraçada.
Vinga, doncs nosaltres ho deixem aquí perquè en mig minut ens situem al punt de les 12, escoltarem la pregària de l'Àngelus, també ens posarem al dia amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano, que ens explicaran tot el que ha passat pel món en aquesta darrera hora, i després parlarem de la biblioteràpia amb Mauri Ferran.
Fantàstic.
Has vist? Els llibres curen.
M'encanta.
Parlarem a l'olor de tinta, això serà quan passin uns minuts de les 12. Mireia, cuida't moltíssim, fins dimarts.
Fins dimarts. Fins dijous.
Fins dijous, fins dijous, fins dijous. Vinga, fins ara. Fem petita aturada.
Els dimarts i dijous, a 12:15, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.